Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. En aquest programa hem parlat en més d'una ocasió de la importància de les exportacions i la presència de les nostres empreses agràries i agroalimentàries a l'estranger. En aquest sentit, ha destacat aquesta setmana la participació de 17 firmes productores i exportadores de fruita sota el paraigües del Departament d'Agricultura a la important fira Fruit Logística de Berlín. Ser present en el certamen més destacat del sector que es fa a Europa és important, i més en un sector com el fructícola, que, com vam dir fa poques setmanes, juga un paper fonamental a casa nostra. Però aquesta presència dels nostres productes a l'estranger seria d'unir la potenciació que s'està fent dels productes de proximitat, quilòmetre zero. Crec que en un mercat globalitzat com l'actual, exportar és molt important, però també ho és saber apreciar el que és nostre, el del costat de casa. En la combinació de les dues coses està el secret de l'èxit.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'entrevista.
En aquesta secció hem parlat de sectors ramaders molt importants a casa nostra, com el porcí i el vaquí de carn. Avui ho farem del sector avícola, tant de carn com de posta, és a dir, dels pollastres i dels ous. Per això tenim als nostres estudis Anna Toda, directora de la Federació Avícola Catalana, perquè ens expliqui més d'aquest sector, els productes del qual són molt importants per a la nostra alimentació. Benvinguda, senyora Toda, i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, gràcies Isidre, per deixar-me entrar una estona a casa dels oients i explicar una mica coses del sector.
Sí, perquè moltes vegades hi ha molts tòpics i va bé també
explicar
així en profunditat una mica més.
Exactament, i amb el que es pugui donar més informació de dos productes tan quotidians.
Per això, abans d'entrar a parlar del sector, voldria que ens expliqués una mica què és la Federació Avícola Catalana, a qui representa, quines funcions té i quins objectius, una mica.
Bé, doncs la Federació Avícola Catalana és l'entitat representativa de les empreses avícoles de Catalunya, tant del sector de posta com del sector de les aus de carn, fins i tot de les aus cinegètiques. Aleshores, com totes les empreses d'aquest tipus, el que busquem és tenir una veu única tant davant de l'administració com de la societat com dels mitjans de comunicació. Llavors, amb aquesta veu, què és el que volem donar a conèixer? Doncs primer amb l'administració volem ser, volem parlar amb ells, volem fer propostes, volem discutir i debatre tant normatives com procediments. I sobretot el que volem davant de la societat és fer que puguem, que tots plegats puguem valorar aquests dos productes que tenim tant a l'abast nostre. Pensem que la millor manera de valorar la carn d'au i els ous és si la gent sap, i de forma veraç, molt clara i molt transparent, qui és la gent que ho fa, com es fa i quin és el procés fins que arriba a casa seva.
Bé, ha parlat de l'administració. Com és la relació amb el Departament d'Agricultura?
Bé, la relació amb
el... Que és l'interlocutor més directe de casa nostra.
Sí, bàsicament és la part de l'administració en la que tenim més contacte. Jo diria que les relacions són fluides, tant amb el conseller com amb tot el seu equip, des de directors generals fins als tècnics. Jo diria que tenim un tracte doncs, molt, molt correcte. No sempre estem d'acord, però sempre trobem vies de treball conjuntes per tirar endavant.
Sí, perquè sobretot quan més han de parlar és quan hi ha crisis alimentàries o d'això, és quan més s'han de posar, anar tots a una, suposo, de cara
a
donar imatge al consumidor, que al final és...
El consumidor és qui ho rep, totes les informacions, i aquí conjuntament hem de treballar primer perquè tingui tota la informació d'una forma molt clara i que es posi tot al seu abast.
Recentment la Federació s'ha adherit al projecte contra el malbaratament alimentari d'ECOC, juntament amb altres entitats. Què és el que es pretén amb aquesta iniciativa?
Bé, amb aquesta iniciativa el que es vol... Bueno, aviam, tornem una mica enrere. Amb la crisi s'ha posat en evidència una contradicció molt gran. Per una banda tenim un gran ventall de la població que té dificultats per tenir una alimentació adequada, tant en quantitat com en qualitat, i per l'altra banda se sap que al llarg de tota la cadena, o sigui, tota, des de productors, i jo ho dic com a representant d'un sector de la producció, fins als consumidors, espera una quantitat d'aliment terrible. Aleshores, aquí hi ha una responsabilitat compartida de tothom per posar en marxa totes les mesures possibles per intentar disminuir-ho. Aleshores, nosaltres creiem que com Federació Avícola i, per tant, representants del sector primari, hem de fer tot el possible per fomentar tota una sèrie de pràctiques eficients per reduir amb el que es pugui aquest malbaratament entre els nostres socis. I per això ens hem adherit a aquesta iniciativa.
També s'ha adherit al Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la cadena alimentària. Quina finalitat té aquest codi?
Bé, aquest codi va ser impulsat pel Departament d'Agricultura i el que volia, de fet, és constituir una taula de diàleg entre les diverses parts de la cadena alimentària. Se sap que hi ha funcions, disfuncions, coses que no funcionen prou bé, que grinyolen. Això sap perquè cada dia surt als mitjans de comunicació. I aleshores aquí s'oferia un marc d'entesa, d'intentar parlar, d'intentar fer petites actuacions que puguin tenir com a finalitat millorar l'eficàcia d'aquesta cadena i també que pugui al final repercutir en el consumidor. I per tant nosaltres com part d'aquesta cadena, que som i pensem que som una part molt important, volem estar-hi, volem contribuir.
Ara entrant ja directament en el que seria el sector, el cens de les gallines ponedores ha sofert una forta disminució els darrers anys i també ha baixat la producció d'ous per al consum. A què creu que es deu aquest fet i si ha influït també l'aplicació de les normes de benestar animal comunitàries que s'han posat en marxa aquests últims anys?
Aviam, en les explotacions de gallines ponedores han hi hagut diversos elements. Un d'ells és el mateix que estan patint totes les explotacions agràries. O sigui, les explotacions familiars agràries es van envellint, els seus titulars, moltes vegades no hi ha relleu. Després hi ha hagut una pèrdua progressiva de la rendibilitat, perquè bàsicament el preu del pinso s'ha disparat en els últims anys, però d'una forma molt bestial, i hem de tenir en compte que el pinso pot ser un 80% o més dels costos que suporta una ramaderia intensiva. I després, per acabar de arrodonir-ho, veia bé aquesta normativa de benestar animal que ha suposat un canvi brutal en les instal·lacions de totes aquelles explotacions que tenien les gallines en gàbies. Europa va decidir que les gàbies havien de tenir unes característiques i que bàsicament es concreten en què han d'estar més amples. Això no vol dir només, doncs, bueno, traurem unes quantes gallines de cada gàbia, sinó vol dir, a més, fer un canvi absolutament de tot, perquè cada gàbia ha de tenir un lloc perquè la gallina posi l'ou, ha de tenir una sèrie d'elements que en principi li donen més benestar. I el cost d'això, d'aquestes inversions, han estat absolutament desmesurat, perquè és el canvi de gàbia, el canvi del sistema per qual es reparteix el pinso, el canvi dels abeuradors, de la llum, del sistema de ventilació. I es va donar en un moment en què les dificultats de finançament eren brutals, vull dir, moltes explotacions no van poder trobar finançament per fer aquest canvi. Aleshores, hi ha explotacions que van tancar, segurament hi haguessin tancat en uns anys, però diem que va accelerar aquest procés, i el que ha fet també ha sigut disminuir els censos, perquè ja on abans potser que havien 10.000 gallines, ara potser en calen 50.000 o 60.000. I, per tant, el cens en global per tot aquest conjunt de factors ha baixat.
I llavors aquestes normes també portava, em sembla que era de tallar les ungles, vull dir, hi havia moltes coses
sí.
que al principi feien comentari sobretot a la premsa, una mica de riure, i a més és que són normes que fa la Unió Europea, però clar, per tots els països, i no tots els països el tipus de producció és igual, ni el clima és igual, i per tant, a vegades són complexes, s'haurien gairebé de fer adaptades a cada país, no?
Aviam, aquestes normes de benestar animal...
En general,
sembla,
eh?
Sí, en general, que es facin per donar resposta a la inquietud d'una sèrie de països, una sèrie de lobbies, que igual que els hi faltaria és una mica més d'informació, de contacte amb la realitat. Hem de tenir clar que la producció animal, l'actiu principal que té són els animals. I el primer que vol tothom, el ramader, perquè és qui viu d'aquell negoci, és que els seus animals estiguin en bones condicions per produir, perquè per això els té. Si estan en males condicions, no es produeix. Això és el normal. Vull dir, si jo estic malalta, si estic agobiada, doncs no treballaré bé. Doncs el mateix, i molt més, és amb els animals. Per tant, el ramader és el primer que vol que els seus animals estiguin en les millors condicions possibles. Però entre això... I el que la Unió Europea en un moment doncs, va establir, segurament s'ha hagut de buscar, aviam, una mica de tocar de peus a terra, que és el que es pot fer, i realment adaptat a cada lloc, perquè la situació és molt diferent. O sigui, no és el mateix Suècia, que igual té, no hi ha gallines ponedores pel clima, que Espanya, o que Itàlia, o que França. Però jo crec que amb aquest tema també, a nivell general, tot es va col·locant a lloc. Eh? Vull dir, també a Europa se n'estan adonant de com s'han de tractar aquests temes, que és important, molt important, el benestar animal en totes les fases, però dir, bueno, posem-hi una mica de seny.
Perquè, a més, amb un tema com el dels ous, les ponedores, si estan molt estressades, suposo que també deu influir en la producció, i això ja es tenia en compte, suposo, abans, perquè el principal interessat era el propi avicultor.
Per suposat, és que, a més, és un animal molt sensible a condicions d'estrès, la gallina. Per tant, aviam, és que ja ho dic, és ja sentit comú. Ningú pot voler tenir els animals en males condicions, perquè, si no, no farà l'ou diari que li toca fer aquella gallina. I, aleshores, no té sentit tenir-la.
Lligant amb això, l'ou està present a la nostra dieta gairebé a diari,
sí.
D'una manera o altra. Ja pot ser en forma truita, ou dur, maionesa... Per a qui no ho conegui, quins són els principals valors nutricionals que té l'ou?
Aviam, l'ou és el que es diu un tresor nutricional. Va haver un temps que va tenir mala premsa, ara pensem que això s'està revertint i que s'està posant realment el producte en el lloc que li correspon. Hem de pensar que una ració de dos ous, que això és, o sigui, de cada menjar, diríem, ja la ració estàndard, amb els ous són dos, aporten 141 quilocalories, que això és el 7% de la ració, diem, d'una persona adulta que en pot necessitar 2.000. Per tant, és un element calòric, però bastant poc. Tota aquesta energia li ve del greix que té. Però és un greix que té molt bona qualitat. Està concentrat en el rovell i està en forma d'àcids grassos insaturats, que són els que en principi tenen una funció cardioprotectora pel cos. I a més, amb aquest contingut amb greix, també fa que sigui molt elevat el seu contingut en moltes vitamines liposolubles. Un altre element és que la proteïna que té, la proteïna és quasi tota, està concentrada a la clara, és d'una qualitat altíssima. Això vol dir que té tots o quasi tots els àcids els aminoàcids essencials que necessitem.
A més, també el curiós és que a vegades quan t'han de posar en règim el pots menjar d'una manera o una altra. Vull dir que
sí.
A millor te'l diuen que fregit no, però en canvi el pots menjar com a truita.
Clar, perquè és cert que la digestibilitat del producte canvia molt, depèn de com el facis.
Però això vull dir que és molt aprofitable.
Absolutament, a més, és molt, molt, molt versàtil.
Llavors, ara, ja anant cap a la producció de pollastres, ha pujat o ha baixat? I aquí, a Catalunya, què mengem més, el blanc o el groc?
Aviam, la producció de pollastre aquí a Catalunya és bastant estable. Deixa que faci un petit incís, parlem ara de pollastre, però aquí a casa nostra també es fan altres tipus de cardau, es fa també gall dindi i guatlla també, és una productora important. Bé, però de llarg el pollastre és la producció majoritària. I a Catalunya són, es fan el 30% dels pollastres de tota Espanya. Pot tenir més o menys pujades o baixades, però és una producció estable, bastant estable. En quant al groc o blanc, el consum, bueno, la producció i consum tradicionals a Catalunya era el pollastre groc. El cert és que actualment el pollastre groc va quedant en els canals de, en els canals de compra més tradicionals, o sigui, a mercats o a les carnisseries de barri. Però a les grans superfícies, als supermercats, el que trobem és el pollastre blanc. Per tant, sí que hi ha una tendència a mesura que hi ha una mica de trasbàs d'un lloc cap a l'altre.
En quant al preu del pollastre, que és, perquè moltes vegades quan mirem els preus veus el preu de llotja i després el preu que, de venda, per entendre. En aquests moments el preu com està? Està molt elevat o...?
No, el preu no està elevat. Aviam, el pollastre està patint el que tot és la ramaderia intensiva, que és l'increment de costos brutals, bàsicament pel tema que hem comentat abans, del pinso, i té moltes fluctuacions al llarg de l'any, però ara està a un nivell que realment no és que no sigui alt, està molts cops vorejant el que els productors poden estar produint justets, o segons com una mica per sota, o molt pocs cops per damunt.
Sí, perquè aquest és un dels greus problemes de la ramaderia en general aquí sí. A casa nostra, els costos de producció.
Sí.
Que fan a vegades inviables, i si a sobre li sumes mesures com les que parlàvem de benestar animal, fan inviable el projecte familiar, no?, sobretot.
Sí, i a més aquí, com a mínim el productor està agafat entre dues, amb una pinça, per una banda uns preus de consum que no poden pujar, perquè el mercat no ho accepta, el consum també està com està, i d'altra banda també uns costos de producció que tampoc no poden modificar-se gaire més. Primer, els preus del pinso, que és bàsicament cereal i soja, són preus mundials, en uns mercats que nosaltres no dominem perquè no som productors. L'energia, és que tampoc, o sigui, i a més són produccions aquestes molt, molt professionalitzades, molt, molt competitives, ja, o sigui, el marge que hi ha per buscar allò de dir anem a rascar una mica més no hi és. Llavors, pot anar hi havent una pèrdua de rendibilitat progressiva.
I pel que fa al mercat, o sigui, el mercat sol ser el d'aquí, Catalunya,
sí.
O s'exporta també, o es porta altres...
Bàsicament no, el mercat en el pollastre no s'exporta. Hi ha puntualment, però no de forma en general, no.
I en el dels ous?
En els dels ous, bueno, una miqueta més, però tampoc, eh? Bàsicament són mercats locals.
Parlant del mercat local, el pollastre segueix sent una de les carns més consumides.
Diríem sí, que és la més consumida.
Vas als restaurants i als menús sí. I te'n trobes i a casa, si no cada dia gairebé dos o tres cops per setmana se menja com a mínim. Com la valora el consumidor? Com veieu vosaltres que la valora el consumidor?
Mira, nosaltres a la cara de pollastre, el que veiem és que, per una banda, hem passat amb un cert temps que sigui una cara de festa, el pollastre de Nadal, el pollastre dels dies de festa, el que ens feia l'àvia rostit, a ser això una cara absolutament banal, entre cometes, diària, d'ús diari, d'ús molt fàcil. I al mateix temps hi ha una sèrie de mites que persisteixen amb el temps, i no només diem amb la classe, vull dir, amb la gent del carrer, sinó fins i tot amb professionals. Aleshores, en general creiem que la valoració és bona, però que ho ha de ser molt més. Amb això, la Federació Avícola el que estem fent és posar en marxa una sèrie de mesures perquè volem ser el lloc de referència on tothom que tingui dubtes sobre la carn de pollastre ens les pugui dir. Llavors hem posat en marxa una campanya. Bueno, més que una campanya són actuacions a llarg termini, que es diu 100% Salut, carn de pollastre i gall d'indi. Llavors tenim un blog on hi ha un estudi que ens van fer des de la Facultat de Farmàcia explicant les característiques nutritives i saludables del pollastre, el nivell de proteïnes, si eren proteïnes bones o no, si, dels àcids grassos, de minerals, com s'adequa a les necessitats de cada part de la població. I això ho tenim allà i ho anem explicant a través de les xarxes socials. Aleshores, creiem que en general és una carn valorada, però també una mica desconeguda. Llavors, perquè la gent la coneixi i també per intentar desterrar tots els mites que hi ha, fem això, aquesta campanya, que intentem donar-la a conèixer i que la gent sàpiga que ja té un punt d'informació i de diàleg amb nosaltres, per suposat.
Dins dels mites, també hi ha un mite, que és el pollastre a l'as, que és el dels diumenges, que si és més petit, sí. Que a l'as, inclús algú havia dit que si eren malalts, perquè es trencaven els ossos, i en canvi veus que hi ha molta gent, potser perquè que a vegades costa més anar a la cuina i això, que jo veig els jocs que conec de pollastres rals, veus unes cues impressionants. I realment el trobes igual que...
Aviam, és que és curiós, perquè aquests mites persisteixen, allò de dir, com va fer aquell president, el de Bolívia, no? L'Evo Morales, que ens fa créixer els pits, i home, jo aquí molts homes amb pits no veig, i tothom mengem molts pollastres. Vull dir, són contradiccions que tenim els consumidors, jo crec, amb tot. Aviam, el cert és que el pollastre l'as és un pollastre que es fa absolutament igual que els altres. Sí que és cert que cada mercat té uns requeriments i el pollastre l'as és una mica més petit que els altres. Però és que ja es fan expressament de dir, bueno, és que aquest senyor vol pollastre de mida petita, o sigui, que no es engreixi tant perquè han d'anar a l'as. Ara bé, ni de malalts ni mandangues, no, és que són iguals, o sigui, a cada lloc té els seus requeriments de mercat i doncs es fa el producte segons el que demana el client, clar que sí.
I a més, dins les possibilitats del pollastre, quan normalment la gent té pues, allò que fem un règim per mal d'estómac o d'això, el pollastre a la planxa sempre surt allà, no? És justament amb el peix, juntament amb el peix és...
El pollastre és molt bo. Aviam, té un nivell de proteïnes molt alt, clar, no té hidrats de carboni, té un nivell de greix baixíssim, però molt, molt baix, i llavors això, i a més és molt digestible. Això fa que sigui la primera carn que se li doni als bebès quan s'estan introduint amb la dieta sòlida, als malalts, a la gent gran, que, per exemple, necessita molta més proteïna que la resta de població perquè hi ha una certa degeneració dels teixits, doncs és una carn perfecta perquè no els hi suposa un excés de greix, que és el que altres carns, desgraciadament, podrien donar.
I pel que fa a l'adaptació a la normativa europea de benestar animal, a l'avicultura de carn, com ha anat? Perquè és diferent l'adaptació que...
En aquí, així com amb ous, hem dit que ha sigut un punt, allò que quedarà en els anàlegs de la història de l'avicultura, amb carn no. En carn no, bàsicament perquè el tema de benestar s'ha centrat molt al punt, diguem, important, és la densitat. O sigui, marquen una densitat màxima. I aquesta densitat aquí ja es complia. Aleshores, diem que bueno, va entrar en vigor, em sembla que el juny de 2010, la gent ho sabia, però no ha hagut de fer res més del que ja feia, perquè ja ho feia tal com calia.
I ja que hem fet un repàs d'això, ja per acabar, com veu el futur del sector tant de posta com de carn i també aquestes espècies sinergètiques que hi ha aquí al país?
Aviam, de forma general, jo crec que el futur per aquest sector és bo. Se seguirà consumint molta carn d'au, és la carn que més es consumirà i que més projecció de creixement té. És un sector molt professionalitzat, té les instal·lacions realment molt adequades, molt modernes, però es troba que ha de lluitar amb una situació ara difícil, com tota la resta de les empreses. Això és bàsic i després el que hem de treballar molt és amb el tema dels costos d'alimentació. Però, a part d'això, jo crec que el sector té futur, bàsicament per això, perquè és un sector preparat, molt professionalitzat, que porta treballant molt de temps, que els temes sanitaris n'és molt conscient, absolutament, i té unes mesures de bioseguretat absolutament brutals, i que, per tant, jo crec que pot assumir reptes. Hi ha reptes que també té molts sectors, com, per exemple, jo crec que el de la innovació, el de comunicació també, però bueno, són coses en les que hem d'anar fent.
Bueno, tot això a poc a poc.
Exactament, a poc a poc.
Doncs agraïm a Anna Toda que hagi estat aquí amb nosaltres i hem pogut conèixer moltes més coses sobre el sector avícola de casa nostra, un dels sectors ramaders més importants a Catalunya, juntament amb el porcí, diria jo.
Sí.
Fins una altra ocasió.
Moltes gràcies, Isidre, i moltes gràcies a tothom.
Va, doncs merci.
Tu, que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or. Ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 5 de febrer a 262 euros per tona, baixa 2 euros. El blat de moro francès a 249 euros per tona, baixa 4 euros. L'alfals granulat a 215 euros per tona es manté. La colza d'importació a 307 euros per tona puja 2 euros i la garrofa a 220 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat aquesta setmana a 1,20 euros al quilo, baixant 10 cèntims en relació a la setmana anterior. El pollastre groc ha marcat 1,18 euros al quilo, disminuint 16 cèntims. El broiler blanc canal sobre escorxador ha cotitzat a 1,99 euros al quilo, baixant 15 cèntims respecte a la darrera setmana, i el groc a 1,77 euros al quilo, 22 cèntims menys. La gallina pesada ha marcat 0,72 euros al quilo, amb un augment de 10 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, repetint preu respecte a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,25 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,90 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,75 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,57 euros. Les cotitzacions de les categories XL i L han baixat 5 i 4 cèntims respectivament, i la M i la S han repetit en relació a la setmana passada.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. L'actualitat.
Des de l'1 de febrer i fins al 30 d'abril, prop de 60.000 titulars d'explotacions agràries catalanes han de presentar la Declaració Agrària Única, la DUN, que permet tant la concessió i el control dels ajuts de fons comunitaris com el coneixement de les superfícies de les explotacions susceptibles de rebre ajuts. Per a que ens parli de la campanya d'enguany, tenim a l'altre costat del telèfon el director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, el senyor Jordi Sala. Bon dia, senyor Sala.
Bon dia.
Podríem dir que la DUN és un clar exemple de simplificació administrativa que està duent a terme des de la Conselleria, ja que es poden sol·licitar fins a 53 tràmits diferents i, a més, de manera electrònica, no?
Sí, efectivament. La DUN és un dels moments claus de la vida dels nostres pagesos perquè és quan han de presentar la sol·licitud per demanar tots els ajuts europeus. Això es feia normalment en paper i només dir-li que hi ha 60.000, com vostè deia, 60.000 sol·licituds cada any. El que hem aconseguit, i ho vam aconseguir això ja l'any passat, és que aquestes 60.000, amb un 97%, es van presentar via electrònica. Això vol dir estalvi de tràmits, estalvi de paper, vol dir que tenien les 24 hores del dia durant els 7 dies de la setmana per poder-ho presentar, amb la qual també evitàvem desplaçaments, que tinguessin que anar a les oficines comarcals. I, sobretot, també hem evitat errors, perquè l'entrar en paper, després el funcionari tenia que transcriure o passar-ho, aquí es podien produir errors humans de transcripció, lògicament, i, en canvi, ara arriba tot via electrònica, es carrega directament en els fitxers, el qual també agilitza molt més el tràmit, això per una banda. Segon tema, de que també va en aquest sentit d'agilització, que és un dels objectius del govern, no? I és de que es poden demanar, com vostè també deia, 53 tràmits a l'hora. Pensi que abans moltes d'aquestes sol·licituds que ara es fan en un sol tràmit anaven sortint per degoteig en el butlletí oficial, no? Aleshores, tenien que anar veient el diari oficial de la Generalitat cada dia, aviam si sortia, si no sortia, amb terminis diferents, fer noves sol·licituds, nous papers, i en canvi ara en un sol ho poden fer tot, saben sempre que surt l'1 de febrer, saben sempre que el 30 d'abril s'ha d'acabar i que després, a cap de dos o tres mesos, tindran ja les resolucions.
Entre les novetats d'aquest any, hi ha que l'acreditació per a la venda de proximitat es podrà fer mitjançant la DUN. Quina finalitat té aquesta mesura?
Bé, aprofitem la DUN no només per tramitar aquests ajuts europeus, sinó també per introduir una sèrie d'informacions que ens poden servir per conèixer millor el sector i poder després dissenyar millor les polítiques agràries. O bé, com en aquest cas, quan hi ha una novetat, s'acaba de publicar fa relativament poc el decret de venda de proximitat, i aleshores diu que aquells productors que es vulguin donar alta s'han de donar alta amb un registre i han de fer una sol·licitud. Bé, el que hem fet és aprofitar aquesta mateixa, amb aquesta mateixa sol·licitud, només s'han de marcar en una casella si volen ser productors de venda de proximitat i ja queden automàticament donats alta. Això com a primer. I segon, també poden marcar aquelles caselles de les parcel·les en les quals ells produiran productes de proximitat, en cas de que es produeixin en parcel·les, amb la qual llavors també no tan sols es dona d'alta com a productor, sinó que tenim ja la traçabilitat d'una sèrie de productes que aquests senyors opten per fer en venda directa, no?
A part d'aquesta, quines altres novetats trobem enguany?
Bueno, enguany una de les novetats és que volem continuar amb aquest procés de simplificació administrativa. Jo abans li deia que són 60.000 d'uns que ens entren, que amb aquestes d'uns es fan 173.000 tràmits, però després això genera que nosaltres tinguem que fer més de 200.000 cartes de resolucions. Això es fa amb carta, que es feia amb carta. El que hem fet aquest any és posar una casella obligatòria de correu electrònic. Tothom ens ha de posar un correu electrònic i les respostes també seran totes amb correu electrònic. Una altra vegada, doncs, guanyem temps, guanyem agilitzar i també doncs, simplificar estalvi de papers i també per de cara al medi ambient doncs, també és un estalvi important, no? Ara que estan amb les campanyes sobre el medi ambient.
Parlant de medi ambient o lligant-ho amb el medi ambient, s'obren a la nova convocatòria algunes de les mesures agroambientals estratègiques per al sector, no?
Efectivament. Com vostè sap, el Pla de Desenvolupament Rural És fins al 2014. El que passa que hi ha mesures que era 2007-2014, van començar el 2007 i duraven 5 anys. Aleshores, com que es fan de 5 anys en 5 anys, aquí hi ha un dret de calaix, perquè s'han acabat, però no hi ha 5 anys pel següent, i el que hem fet és una fórmula transitòria per aquelles o les que considerava més interessants prorrogar-les 2 anys més, que puguin continuar, en comptes de tenir els mateixos ajuts que tenien durant aquests 5 anys, o bé, fins i tot, per aquelles que considerem que seran fonamentals i que queda clar que la nova PAC continuarà sent-hi, perquè ja s'ha pactat amb les esmenes que s'han tramitat en el Parlament Europeu. Aleshores, amb aquestes hem obert un nou pla de 5 anys, tenint en compte que 2 es pagaran amb cada que aquest PDR i 3 amb cada que el següent.
Mou molta gent del departament la declaració?
Massa gent, perquè vostè ben diga, oficines comarcals, serveis centrals, les dades aquestes abans s'entraven, ara ja no, o sigui que hem baixat moltíssim. Hi ha tot un mes per si s'ha de fer alguna modificació. Després, aquesta és una altra part important, del fer, a l'entrar tots aquests ajuts a cop, després, al tractar-se de fons públics, lògicament, hi ha uns requisits d'inspecció de control molt estrictes. Si cada agricultor, un per un, es havien de fer un pla de mesures d'inspecció de control, es podia trobar que li anessin 2 o 3 vegades a casa seva per ajuts diferents que hagués pogut demanar. No? Ara, al demanar-se tot de cop, també el que estem aconseguint és fer uns plans d'aquests d'inspecció, conforme cessament aplicats a aquests fons públics, d'una manera molt més global, sapiguent que pues, si anem a casa un senyor que demanin ajuts, pues, que n'ha demanat 5 i no que n'hagi 5 vegades, sinó amb una sola visita en té prou, amb el qual estem fent també un gran estalvi de recursos humans al departament per poder-los dedicar a tasques que no siguin administratives, sinó que siguin tasques més de creatives, sobretot en aquests moments que s'està renegociant tot el que és la política agrària comunitària i necessitem tenir, i s'ha de fer un nou PDR. I llavors, per gent que pensi que estigui en contacte amb el sector per marcar els nous eixos estratègics de futur per als propers 7 anys.
I a part també s'ha avançat molt amb el tema de que les parcel·les ja es poden veure, o sigui, hi ha un control des de dalt de totes les parcel·les, perquè abans amb algunes declaracions, bueno, la gent declarava, i ara hi ha un control total, no? O sigui, que sabeu exactament sí. El que declaren, no?
Exacte, efectivament. Aquesta és una de les novetats, més que només ho té Catalunya. Aviam, a nivell de tot Espanya sí que es fa una capa geogràfica, amb la qual via satèl·lic pots anar comprovant si una parcel·la hi ha el que et diuen que hi ha o no. El que nosaltres hem fet ha sigut aquesta visió global que hi ha del territori, agrupar-ho per propietaris. Aleshores tenim exactament les parcel·les de cada propietari i, a més, això està obert al públic, és a dir, que a cada propietari li hem penjat un PDF amb les seves parcel·les, amb el que hi ha, amb la visió del satèl·lit, diguem, i amb un codi personal pot entrar-hi, pot comprovar que realment siguin aquestes, que realment el que hi ha, el que nosaltres hem vist és el que hi ha clara, fins i tot quan hi ha hagut processos de concentració parcel·lària o de compra-venta o de nous camins, doncs veure exactament que ha quedat com o amb el catastre, que estan afinant el catastre amb algunes poblacions, doncs veure que realment el que té l'administració coincideix amb el que ell creu que és el correcte i si no, doncs té vies per demanar una revisió.
A part d'aquesta, hi ha alguna altra diferència entre la DUN que es presenta aquí a Catalunya i a la resta de comunitats autònomes?
Sí, en tenim diverses. Per exemple, la DUN està pensada només per el que són els ajuts directes, els ajuts que dona la Unió Europea per al fet de ser agricultor. Nosaltres hem aprofitat això per afegir-hi tots els ajuts que venen a través del programa de desenvolupament rural de Catalunya, que això vol dir doncs, des de joves agricultors, modernització, ajuts agroambientals i tot un seguit d'ajuts que ja amb aquesta sola declaració també es poden incloure. Hi havia aquests aspectes gràfics que li comentava, que hem carregat 60.000 PDFs perquè cada un dels declarants pugui veure les seves parcel·les. Hem fet també un sistema que hem copiat una mica d'Hisenda, de dir, escolti, nosaltres el que fem és agafem la declaració de l'any passat, li afegim totes les dades que tenim i li enviem a casa seva. Si vostè creu que és bona, l'únic que ha de fer és apretar un botó i dir, ok, no ha de fer res més i automàticament queda validat, no? L'any passat per aquest sistema es van validar 11.000 declaracions. 11.000 declaracions que el senyor va veure, va dir, d'acord amb les dades que em dona l'administració, no em vull afegir cap més, i automàticament ja va quedar validat. I un altre aspecte, que ja no és tant de dubte, sinó que és amb aquests aspectes que jo li deia, d'afegir informació per poder tindre un major coneixement de la realitat, aquest any, a petició del sector, i hem afegit una sèrie de dades sobre varietats, tipus, color, maduració d'una sèrie de fruites, d'os, de cara a que el sector pugui conèixer què s'està plantant, amb quines quantitats previsiblement comptaran, de cara a poder preparar amb temps la campanya de comercialització i sortida a mercats amb aquests productes.
Doncs volem donar les gràcies al director general de Desenvolupament Rural, senyor Jordi Sala, que ens hagi pogut atendre, ja que té una agenda molt ajustada. Doncs fins una altra ocasió en què ens hagi de parlar amb més profunditat d'algun dels molts temes que porta la seva direcció general.
Moltes gràcies a vostès per col·laborar amb difundir que ha començat la campanya d'Odun fins al dia 30 i sense pròrroga, l'entre d'abril.
Val, doncs merci.
Molt bé.
Del camp a taula, amb Isidre Font. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna parlarem del porro, una hortalissa de la mateixa família que l'all i la ceba, d'arrel bulbosa que fa uns 50 centímetres d'alçada i 3 o 4 de gruix. Les fulles, que van del blanc al verd fosc i el bulb A del blanc, tenen un sabor semblant al de la ceba, però molt més suau i delicat. El seu valor nutricional és de 42 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat és tot l'any a l'aire lliure. A més de la riquesa en vitamina B i C, els porros tenen notables proporcions en sals minerals de ferro, magnesi, sofre, sílice, sodi, manganès, potassi, fòsfor i també calci. També tenen propietats laxants molt marcades. El porro es va originar probablement a la regió mediterrània oriental del Pròxim Orient, on s'ha cultivat des de fa 3 o 4.000 anys. Actualment es tracta d'un cultiu important a molts països, entre ells França, Gran Bretanya, Espanya, Bèlgica, Dinamarca i també Holanda. A l'estat espanyol destaquen, per exemple, La Rioja, Extremadura, Catalunya, el País Basc, Castella i Lleó, Navarra i Andalusia. Com a curiositats, podem dir que per les hemorroides es bull mig quilo de porros en 5 litres d'aigua, incloses les fulles verdes. Amb aquesta cocció es pren diàriament un bany, el més calent possible, durant 8 dies, abans d'anar a dormir. A mesura que es nota millora, es van espaiant els banys. Al mateix temps, el suc de porros barrejat amb la llet s'utilitza com a loció pels vermells i grans de la cara. Barrejat amb molla de pa serveix també com a cataplasma per aplicar sobre forúnculs, els quals fa madurar més ràpidament. Aquesta hortalissa es presenta en nombroses combinacions, com ara entremesos, gratinats, en salsa i d'altres. Bullits durant poc temps el suficient perquè s'estovin, mantenen gairebé totes les seves propietats. El consum cru, finalment picat, afegit a les amanides, és també molt bo. En rentar-los és aconsellable treure diverses de les fulles externes i fer un tall al peu per assegurar la seva completa neteja. Al darrer exercici es van comercialitzar a Mercabarna 9.421 tones de porros.
Les fires.
Demà diumenge 10 de febrer es fa a Bagà al Berguedà la Fira de Productes Alimentaris i Artesanals. I del 15 al 17 de febrer, a Cornellà de Llobregat, al Baix Llobregat, la Fira del Cànem i Tecnologies Alternatives, anomenades Panavis, amb exposició de fertilitzants, adobs, llavors, jardineria, horticultura, mobiliari, tèxtil, associacionisme i productes derivats del cànem, entre altres. La fira de la que aquesta setmana parlarem amb una major profunditat és la del fajol, que es realitza demà diumenge a Batet de la Serra, a la Garrotxa. Per aquesta raó, tenim a l'altre costat del telèfon a la presidenta del certamen, la senyora Carme Plana. Hola, bon dia, senyora Plana, i benvinguda al Camp a Taula.
Hola, bon dia a tothom.
Ens podria explicar una miqueta pels nostres oients, per qui no ho sàpiga, què és el fajol, un producte típic de la comarca, i quines característiques té?
Sí, doncs el fajol és un gra, és una poligonàcia, però s'utilitza com un cereal. És un gra que s'havia deixat de fer, s'havia fet molt en la guerra, en la postguerra i abans, però en els anys 50-60, o 50-70, m'atreviria a dir, es va deixar de fer per fer altres cultius que donaven més quantitat de quilos i semblava que el pagès el tenia més rentable. Però nosaltres, una mica tossudets, doncs vam voler tornar a recuperar en els anys 65-70, a través d'una mica que n'hi havia aquí a casa, que el meu pare guardava, un saquet, vam voler sembrar, d'aquell em va néixer potser un 20%, i d'aquell 20% doncs vam tornar a recuperar el fajol, tornar a tenir gra per tornar a sembrar.
I, llavors,
a partir d'aquí, doncs, quan vam tenir el gra, doncs vam haver de dir, i ara què fem? I vam continuar fent les farinetes que es feien antigament.
Que aquest seria l'ús que se'n fa, no?, una mica?
És l'ús que se'n fa actualment. Bueno, actualment se'n fa més usos perquè els restaurants d'aquí, de la comarca, de la Garrotxa concretament, l'agrupació Cuina Volcànica i altres, doncs han posat el fajol a la cuina perquè es pot treballar de moltíssimes maneres, en dolç i en salat, i a partir d'aquí doncs també s'ha anat donant més peu a que es gasti el fajol, que la gent puguin provar-lo, puguin menjar-lo.
Perquè és un producte que és molt típic de zones volcàniques.
Sí, li agrada molt ser cultivat en terra volcànica, en terra prim, que diguem. No vol ser doncs, en terres argiloses, no hi fa res, ni en llocs que hi hagi gaires humitats ni boires. És una mica especial.
Perquè també, a part per l'alimentació humana, també s'ha fet servir, els ramaders també l'han fet servir, no?, per l'alimentació animal.
Sí, es donava molt en els godalls, antigament. En els godalls, en vez de donar els pinso, com hi ha ara, doncs els hi donaven el gra de fajol. I en els pollastres, els pollets, les gallines, també.
Per això que m'ha explicat una mica, és un producte que és molt conegut fora de comarca, de la Garrotxa, o és exclusivament conegut aquí a la comarca?
No és gaire conegut per aquí. És un producte que en el nord de França és el trigo serraceno, o el blat negre, o el cairat, en diuen, que sí que el coneixen. I després un dels punts que se'n cultiva moltíssim i en mengen diàriament i diuen que viuen del fajol és el Japó. A Rússia i al Japó, però principalment al Japó. Els japonesos no passen cap dia que no mengin fajol, que en diuen ells la soba.
I pel que fa a la fira, esperen molta gent i d'on ve?
Bueno, la fira ens ve moltíssima gent doncs, del lot i tota la comarca, però com que ens hem anat estenguent fent propaganda i explicant-ho a la gent, que és un cultiu doncs, que val la pena de veure-ho, ja sap la seva tradició de com es bat i com es neteja, perquè això sí que ho fem el dia a la fira, de fer una petita demostració doncs, de com se separa el gra de la palla, com se neteja i com es mol, o sigui, fins a que arriba a ser farina. Doncs esperem que vindrà moltíssima gent. Ja l'any passat ens va venir molta gent de fora, fa 2 anys ens va venir un grup de japonesos també a veure'ns, com treballàvem la soba que diuen ells. No, molt bé.
I a més del fajol, què s'hi podrà trobar?
Bueno, de fajol doncs, hi haurà a la fira una 50ena de parades de productes de proximitat. Un 20 dels quals, una 20ena, tindran productes amb fajol. Siguin farinetes, siguin galetes, pa, coques, xurros, brunyols, neules, embotits, marmelades... Tot això es pot trobar a la fira amb parades que fan fajol. I llavors n'hi ha, ja he dit, potser una 50ena en total. El resto, doncs, hi podem trobar-hi doncs, embotits de diverses classes, formatges, tot productes de proximitat, de gent, no noms comercials que podem veure en lloc, sinó petits artesans que s'ho fan ells, s'ho fan a casa.
Ja,
o sigui, productes que no trobarem normalment en una fira, doncs, en un Girona ni en un Barcelona, sinó en poblets d'aquests petits.
Bueno, és la especialitzat, no? Una mica especialitzada i més producte de proximitat.
Dedicada exclusivament al fejol, però com que de fejol n'hi ha molt pocs productors, doncs ens hem d'aguantar i posar parades d'altres coses. I llavors una de les coses que també tenim són demostracions. Tenim el sabater, que ens ensenya com es fan les sabates, el cisteller, que fa cistells, la teixidora de la llana, el picapedrer, com es feien els trets de pedra abans o com se fan ara. Tenim una sèrie de demostracions de coses que s'havien fet per aquí. Llavors també tenim una mica de demostració d'animals domèstics, bueno, de pagès. Hi haurà xais, porcs, gallines, conills, una mica de cosa més que tot dedicada a la canalla perquè puguin veure com són de petits, com manyacs que són, que es poden tocar, que no passa res.
Val. I ja per acabar, tenen previstes alguna activitat paral·lela?
L'activitat paral·lela, doncs, sí, perquè avui es fan les jornades aquí a la Casa Consistorial, també dedicades doncs, a productes locals, que diu l'associacionisme dels productes locals, treballar junts per arribar més lluny. Això es fan avui, a partir de les 10 del matí, aquí a la Casa Consistorial.
Doncs moltes gràcies a la senyora Carme Plana per haver-nos explicat més coses de la Fira del Fejol i també del fejol que es fa a Batet de la Serra demà i avui, com bé ha dit, es fa unes jornades. Esperem que tot vagi molt bé i que, com dic sempre, el temps acompanyi, no?
Això és el més principal. I convidar a tothom doncs, que ens vinguin a veure la Fira del Fejol, que els que arribin més matiners seran obsequiats amb xurros de fejol amb xocolata.
Doncs...
I a la tarda doncs, hi ha un rom cremat per a tothom amb brunyols. O sigui, tot lligat amb el fejol.
Doncs, com deia el Guardiola, que s'aixequin ben aviat i ben d'hora, ben d'hora.
Ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
Vinguin a pels xurros amb fejol. Pues, moltes
molt
gràcies,
bé.
Eh?
Gràcies a vostès.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari. Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-5116. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'agenda.
Avui, dissabte 9 de febrer, es fa Santa Coloma de Farners, a la Selva, una jornada sobre introducció a la poda amb fruticultura ecològica i a Batet de la Serra, a la Garrotxa, un sobre l'associacionisme i els productes locals. Ja el dimarts 12 de febrer, a Rasquera, a la Ribera d'Ebre, acull una jornada sobre l'equilibri en la fertilització orgànica de l'olivera i a Calella, al Maresme, una sobre la hidropònia, fertirrigació i ús sostenible de fitosanitaris en el cultiu de maduixes. El dijous 14 realitza a Targa, a l'Urgell, una jornada en la que es parlarà dels automatismes pel seguiment del canal Segarra-Garrigues i Artés, al Bages, una sobre com afecta la normativa de l'ús sostenible dels fitosanitaris. El divendres 15 es durà a terme a Sabadell, al Vallès Occidental, una jornada per potenciar el consum de fruites i verdures en la dieta dels infants. Pel que fa a la formació, de l'11 de febrer al 6 de març, l'Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, a la Selva, organitza al propi centre el curs de selecció de planta per jardineria de 16 hores de durada. De l'11 de febrer al 21 de març, el Sindicat Agrari Unió de Pagesos organitza a la seva oficina, a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, el curs de producció agrària ecològica per producció extensiva i ramadera de 60 hores de duració. I a l'Escola de Capacitació Agrària de l'Empordà organitza dos cursos, un del 12 de febrer al 9 de juliol a Vilabertran, a l'Alt Empordà, sobre horticultura ecològica. L'altre del 12 al 26 de febrer al Palau de l'Abadia, a Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès, de benestar animal en explotacions bovines, amb una durada de 20 hores.
I això és tot. Esperem que el programa d'avui, en el que hem parlat, entre altres temes, del sector de l'agricultura de posta i de carn i de la campanya 2013 de Declaració Única Agrària, els hagi agradat als nostres oients. I recordin, la setmana vinent tornem amb molta més informació a Del Camp a Taula.
Ràdio Estel.